Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat. Aquest és el primer de la nostra segona temporada. No ens pensàvem pas arribar fins aquí, però mira, ja ha passat un any. Per aquesta segona temporada, bé, potser ja ho heu observat algun petit canvi amb la música de l'entradeta i pretenem anar-ne afegint alguns més. El que no canvia és el de moment, esperem que sí al llarg de l'any pugui canviar. De moment aquest podcast el produïm els dos còmplices habituals. D'una banda tenim en Xavier Basurto. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, què tal? Pues sí, aviam una nova temporada en podcast. Aviam si aquesta temporada també ens en sortim. Aviam què pensen els que ens escolten.
En Xavi és metge d'urgències a l'Empordà i té un blog que és urgem.cat. També em sembla que a Twitter ets @urgemcat i també hi ha altres coses per ahí, no? Instagram també, és veritat.
Sí, tot i que Instagram costa una miqueta més de fer-lo servir, no ho faig servir gaire, però sí, bàsicament en el projecte urgem.cat, allà és on tenim penjant les cosetes de difusió, de coneixement sobre la medicina d'urgències, i res, a l'altre costat no, tenim l'Albert Homs, que és infermer de l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà, no sé si es diu així o ja té un altre nom, perquè això acaba, em faig un lío.
Hospital Transfronterer de la Cerdanya.
Això, de la Cerdanya, o de Cerdanya.
No, de la Cerdanya, aquí surt de la Cerdanya. Hòstia, ara m'has fotut.
Ah, ara ja ens haureu de canviar.
Ara hauré d'anar a mirar, de mirar el cartell, eh?
Molt bé, molt bé. I res, tens tota coses que vas difonent a través de Emermet Pirineus, no? Un blog que tens penjat aquí que la gent podem consultar.
emermetpirineus.cat.
.cat.
També poneu, però bueno, això és altres coses. I molt també bé. L'Instagram... No, Instagram no en tinc jo. Tinc Twitter, emermetpirineus, @emermetpirineus, i també a la xarxa mastodon.cat, també @emermetpirineus. Bé, un cop fetes les presentacions dels habituals, comentar-vos una altra de les coses que farem noves aquesta temporada. Hem creat un canal... un grup de Telegram, de moment ja està obert, ja hi som nosaltres dos i uns pocs oients més, en què, bueno, pretenem que sigui una miqueta un grup d'aquests de compartir coneixement. I anem posant, evidentment, el que anem publicant i alguna altra de les coses que ens van semblant interessants. Algun electro d'aquests que pugui semblar interessant, algun cas viscut o alguna informació rellevant. El canal de Telegram, si entreu a Telegram i busqueu en podcast, doncs el trobareu. Ja posarem l'enllaç també a les notes de l'episodi. I avui, en aquest primer episodi, aquesta segona temporada, doncs mantindrem el mateix format de l'any passat i parlarem d'un tema principal, que ens l'explicarà el Xavi. Un tema principal molt adequat per l'època de l'any que comença. De fet, comença astronòmicament perquè meteorològicament ja portem unes quantes setmanes que ha començat la temporada d'estiu. Vinga, Xavi, quan vulguis, comença tu amb el tema.
És un tema que cada estiu hi pensem perquè, de fet, sí que es veuen casos i convé repassar-lo per la gent estigui una miqueta alerta, no? I és el tema dels efectes de la calor sobre la salut. Bàsicament, només em volíem recordar en aquest podcast la versió més greu d'aquests efectes de la calor sobre la salut amb la forma del cop de calor. Sabem que el cop de calor doncs, és una patologia greu, molt greu, que augmenta entre un 12 i un 40% dels pacients que tenen un cop de calor es moriran. I també augmenta molt els ingressos no programats. I clar, això passa sobretot durant l'estiu, perquè bueno, no està relacionat això amb augments de la temperatura de forma considerable, almenys durant uns quants dies. Aleshores, hi ha tot un grup de població que després els anomenarem una miqueta per estar una miqueta més alerta, que són els que poden patir cops de calor. També tenim el tema dels que poden patir el cop de calor gent sana i gent esportista, però que potser no estan molt aclimatats a altes temperatures i són gent doncs, sana, però que surten a fer exercici a l'aire lliure quan fa molta calor i aquests també poden tenir un cop de calor que també té una alta mortalitat. Però bé, ens centrem sobretot en el que podem veure més freqüentment o que de vegades ens pot passar desapercebut per alguna altra causa d'elevació de la temperatura i que és el cop de calor en gent en població de risc. Recordem que el 2003 Europa va patir una onada de calor que vam tindre com diversos dies amb unes temperatures mitjanes per sobre de 35 i que realment a tota Europa, a França molt
sí.
i a Catalunya també va augmentar molt la mortalitat respecte a l'any anterior.
A França van donar uns números escandalosos, que jo quan els vaig sentir parlaven de desenes de milers de morts per culpa de la calor que pensava però una barbaritat.
Sí, perquè a França no van saltar les alarmes fins que els dipòsits de cadàvers estaven plens i ja no hi cabia més gent i van dir aquí està passant alguna cosa. De fet, vam veure que durant aquells dies va augmentar la mortalitat un 53% respecte al mateix període de l'any anterior. No sé els números absoluts de morts, però clar, durant uns quants dies la mortalitat va augmentar un 50 i algo per cent.
I si això va passar fa vora 20 anys, ara amb cada vegada més calor, que cada vegada comença abans i dura més, això es repetirà cada vegada més sovint, aquests episodis de calor.
Sí, no, també per la calor i també per la població aquí en el món occidental s'ha envellit, prenem més medicaments que anteriorment i són coses que també hi ajuden. No? Vivim més amb problemes socials, d'aïllament i són coses que també hi ajuden. Volia recordar, quan parlem de cop de calor, perquè moltes vegades veiem algú que està una mica marejat o ha fet una síncope o es troba una miqueta així amb alguna alteració per la calor i en diem un cop de calor. Això en principi no és correcte. Quan parlem de cop de calor estem parlant d'una malaltia molt greu amb una alta mortalitat i que és una emergència mèdica. Has de començar a tractar-lo de forma immediata. Això és el cop de calor. La persona que es mareja, que fa un síncope i que té una miqueta de febre, però que està bé, això no és un cop de calor, això en diem un esgotament per calor, ¿vale? Que és en anglès el heat exhaustion. És un esgotament per calor. Si el malalt està greu, inestable, està crític, això és un cop de calor.
Deixa'm empipar-te una miqueta ara, Deixa'm fer-te una... tocar-te els nassos. Quan dius de crític i tal, ens referim a què? Perquè, esclar, malalts crítics són de moltes menes. Què defineix que sigui un cop de calor o l'esgotament per calor aquest que comentaves?
Hi ha dues diferències que ens ajuden a diferenciar-los. Una és la temperatura corporal i l'altra és l'estat mental. Amb el cop de calor, la temperatura ha de ser per sobre de 40 graus. Val? Normalment, per sobre de 40,5. En canvi, l'esgotament per calor, com a màxim, hauria de ser de 40 graus. Una diferència. Val? Si trobes algú que està a 41 graus, doncs comença't ja a pensar que és un cop de calor i no un esgotament per calor. I clínicament, a part de la temperatura, és l'afectació de l'estat mental. En l'esgotament per calor, sí que és una persona que lògicament està a 38 de febre i pot tindre una mica de mareig, pot estar una miqueta confós, que li costa una miqueta reaccionar ràpid, sobretot si és una persona gran, no? Que vegis tu que està una miqueta bradipsíquic, una miqueta lent, però poca cosa més. I que tu li poses el refredes una miqueta i en pocs minuts veus que quan li baixa una mica la temperatura es recupera bé i ja està. Si té poca afectació a nivell de l'estat mental, a nivell del sistema nerviós central. En canvi, el cop de calor és una persona que tu te'l trobaràs a més de 40 graus i pot tindre qualsevol alteració de l'estat mental més que un simple mareig o una mica de somnolència. Vale? I el trobes agitat, irritable, que no parla bé, que està molt confós, que convulsiona, que està comatós. Veus que aquella persona té febre i està en una alteració d'estat mental de forma important. Què més? A nivell de via respiratòria, de via aèria, el cop de calor és un pacient que si està comatós o està convulsionant, pot tindre la via aèria compromesa i has de fer-hi alguna cosa. El trobaràs taquipneic. En l'esgotament per calor, normalment el pacient està en Glasgow 15 o Glasgow 14, si m'apures, i té el reflex de deglució conservat i no té cap problema, pot anar una miqueta taquipneic i taquicàrdic, però res més. A nivell de circulatori, el cop de calor te'l trobaràs taquicàrdic i hipotens molt sovint. Segurament deshidratat, vale? no té per què ser, no és que sigui un pacient que hagi perdut molt de volum, però fàcilment el pots trobar deshidratat, més que no pas l'esgotament per calor. L'esgotament per calor normalment el trobaràs amb unes tensions normals, mentre que el cop de calor fàcilment te'l trobaràs hipotens. I el cop de calor, si l'auscultes, notaràs uns crepitants, que són uns crepitants d'un edema agut de pulmó que no és cardiogènic. L'esgotament per calor, l'auscultació pulmonar hauria de ser normal. Una altra cosa que ens pot ajudar una miqueta és l'estat de la pell. Val? En l'esgotament per calor, el pacient té la capacitat de suar i amb això doncs, elimines temperatura. Val? Mantens els sistemes de termorregulació, funcionen. Val? Trobes el pacient que està suat i això li permet mantenir una temperatura que no pugi per sobre de 40 graus. En canvi, en el cop de calor, fàcilment el pacient no té per què ser, no és una condició indispensable, però la pell estarà més seca, perquè aquí, a diferència de l'esgotament per calor, sí que els sistemes, els mecanismes de termorregulació que tenim han fallat, no funcionen, i el pacient doncs, està a 40, 41 graus, 41 i mig, i això té efectes sobre el sistema nerviós central que poden ser letals. A la pell també mira si hi ha lesions d'alteració de la coagulació, no? Mirant si hi ha petèquies, equimosis, que això ho veuràs en el cop de calor. En l'esgotament de per calor no ho trobaràs. L'esgotament per calor, normalment, com que si li dones una mica el refresc, que se'n posa en un ambient més fred, li dones líquids freds i en poca estona millora, normalment no li hauràs de fer cap analítica. En l'esgotament, en el cop de calor, sí que pot ser que fàcilment trobaràs amenaciosi làctica, si és un cop de calor per exercici físic, canvis del potassi, pots trobar hipoglicèmies, hiperglicèmies, rabdomiòlisis, no? Has de mirar les TPKs perquè sobretot en els cops de calor per exercici físic tindràs una rabdomiòlisi que pot ser important, insuficiència renal, ponatrèmies, hi ha canvis hidroelectrolítics importants en el cop de calor. Què més? Altra clínica a part del sistema nerviós central, doncs, lògicament en l'esgotament per calor trobaràs la persona que pot tindre, no?, una mica de mal de cap, una mica de nàusees, una mica de debilitat. En canvi, en el cop de calor, doncs el pacient està més afectat, amb vòmits, diarrea, insuficiència renal, pot tindre afectació de diferents òrgans. No? Si continua i no el refredes ràpid, sí que el pacient doncs, fa insuficiència renal, insuficiència hepàtica, insuficiència cardíaca, coagulació intravascular disseminada i ja s'acaba morint, val? Si no fas alguna cosa. La mortalitat, com hem dit abans, pot ser important. En el cop de calor normal, el clàssic, que és el que afecta sobretot a població de risc, la mortalitat pot ser fins al 60%.
Déu-n'hi-do.
I es relaciona amb la temperatura inicial, o sigui, quan més alt el trobis d'entrada, doncs més risc de que es mori, i amb el temps a iniciar el refredament. Val? I el número d'òrgans que vegis tu que estan afectats. Són les tres coses que te pronostiquen de dir doncs, aquesta persona té molts números d'acabar malament o no. Val? En canvi, el cop de calor, que és per exercici físic, aquests com que els detectaràs fàcilment, no hi ha de tot, però els detectaràs, no?, que estan fent exercici físic, segurament acompanyats d'algú, i veuen que perd el coneixement, que està confós, que està agitat, i ràpidament demanaran assistència mèdica, i aquests si els refredes ràpid, la mortalitat la veritat és que és baixa. No és que sigui despreciable, però si actues ràpidament i de forma enèrgica, com que és una persona que estava fent exercici, per tant se suposa que relativament està en bon estat de salut, doncs no hauria d'anar malament. Per tant, d'entrada, quan vegis amb algú, la cosa és identificar ràpidament aquests pacients. Quan tu vegis algú que està a 40 graus, doncs ràpidament pensar-te que si estàs a l'estiu i és un pacient que està dins una població de risc, ara veurem, doncs ràpidament pensar que pot ser un cop de calor.
Però suposo que a més del cop de calor, bueno, suposo no, és evident que a més del cop de calor hi ha gent que també els trobem a 40 graus i no és pel cop de calor.
Exacte. Sí, però jo dic, d'entrada, si estem a meitat de l'estiu i ja te trobes algú, no?, una persona gran d'edat avançada a 40 o 40 i alguna cosa de febre, de temperatura, i que lògicament està així, no?, si estàs a 40 i alguna cosa de febre, doncs somnolent, estuporós, amb coma, convulsionant o agitat, i estem a ple de l'estiu, i jo penso que és bastant fàcil que ens passi desapercebut això. Que pensis que pot ser una pneumònia, que, bueno, que sí que també has d'actuar ràpid amb una pneumònia, que li has de posar l'antibiòtic a les poques hores i quan abans millor, i etc. Però és que amb el cop de calor tens 30 minuts per baixar-li la temperatura. En aquest cas, si jo veig una persona a meitat de l'estiu que sé que hi ha una onada de calor, me'l trobo 40 graus, i amb una mica amb alteració de l'estat mental, sigui quin sigui, a mi se m'han d'encendre les alarmes del cop de calor. Això per començar. Després ja veuré si ho és o no ho és, no? Però d'entrada jo penso que és el més important perquè hem d'actuar superràpid. Què pot ser també? Doncs, bueno, altres patologies o problemes de salut que augmenten la temperatura corporal. Recomanen el que hem estat revisant, la temperatura a nivell rectal. Per tant, si ho fes axilar o amb aquestes pistoles que miren això, la temperatura doncs, poder no és tan bueno, no, no us lo recomanen, recomanen la temperatura rectal.
Les pistoles aquestes, em sembla que he vist coses...
Sí, bueno, i amb els termòmetres normals
he vist
també...
poques coses... Sí, exacte, exacte. Sí. Hòstia, és trist que haguem de trobar a faltar els termòmetres de mercuri, eh?
Sí.
En fi...
Sí, va, no sé, no
ara
sé.
M'acabo de sentir vell amb això. Va, fot-li, fot-li.
Sí, hi ha molta gent que ja no els ha vist els termòmetres de mercuri, almenys a l'hospital, no sé. Lògicament, si temperatures elevades, doncs pensar que pot ser qualsevol tipus d'infecció, no? Temperatures elevades i alteració de l'estat mental, doncs una meningitis, una encefalitis, un paludisme, no? Causes endocrines, un feocromocitoma, problemes del tiroides, no? Una tirotoxicosi, no? Malaltia de Graves... Afectació de l'estat mental, no? Si un estat epilèptic, una hemorràgia cerebral també pot provocar augment de temperatura corporal. Patologies oncològiques, no? El linfoma, leucèmies, també poden desencadenar febre, temperatura elevada. Altres, molt habituals, tòxics i fàrmacs. El diagnòstic diferencial en el cop de calor has de pensar sempre en el síndrome neurolèptica maligna, la síndrome neurolèptica maligna, que és també una alteració de la termorregulació, però en aquest cas no relacionada amb la calor, sinó relacionada amb la presa d'administració de qualsevol tipus de neurolèptic. ¿Vale? És a dir, doncs, gent que pren l'operidol, risperidona, quetiapina, olanzapina, la metoclopramida, no? Que és el primperan, doncs tots aquests neurolèptics poden alterar els mecanismes de termorregulació i fer una síndrome neurolèptica maligna. Que sempre hi has de pensar-hi quan veus una pacient com si fos un cop de calor, amb temperatures elevades i alteració de l'estat mental. L'altra és la hipertèrmia maligna, val? Que et serà més fàcil. És el mateix, una alteració de la termorregulació, però que en lloc del cop de calor està relacionat amb gasos anestèsics, val? El sevoflurà, per exemple, o l'administració del suxametoni, que és l'anectine. Això ho veuràs fàcil perquè és un pacient que avui o ahir l'han operat, no? I bueno, l'han anestesiat i veuràs, va, pues segurament està relacionat amb això.
Ara, si ens està escoltant algun anestesista, ha sentit la hipertèmia maligna i l'esfínter anal se li deu haver contret lleugerament. I això de que ho trobaràs fàcil, home, quan li has fotut l'anectine no tremola, amb la qual cosa t'hi has de fixar, ho has de buscar.
Sí, jo penso...
Em refereixo durant l'anestèsia, eh? Un cop després, ja, evidentment, ja fora de l'anestèsia ja estarà, no? Ho dic perquè una de les aplicacions de la capnografia, que en parlarem algun dia amb algú que en sap, és justament la detecció de l'hipertèrmia maligna durant la cirurgia.
Pot ser, no ho desconec, eh? No sé si deu ser perquè ha d'augmentar molt, no? el CO2 aspirat, suposo, i veus que sí, alguna cosa sí, està passant. Sí. Teníem el cop de calor, tenim el síndrome neurolèptica maligna, la hipertèrmia maligna, el síndrome d'abstinència, no? D'alcohol, ansiolítics i tal, també poden donar un pacient amb febre, agitació, etc. La síndrome serotoninèrgica, no? Que està relacionada amb també amb molts fàrmacs, no? Amb els antidepressius, citalopram, la fluoxetina, paroxetina, lògicament amb cocaïna, amfetamines, amb tramadols que els donem a carretades... Les meperidines, no? Que són les dolentines que també corren per l'hospital com si fossin gominoles, fentanil, ondansetró, el liti, triptans, antiparkinsonians, tot això estan relacionats amb el síndrome serotoninèrgica. Fàrmacs simpaticomimètics, no? L'amfetamina, cocaïna, etc. Anticolinèrgics, com són els antihistamínics, la mitriptilina, la buscapina, no? Que és l'escopolamina, els inhaladors, no? Com el tiotropi, l'hiperatropi, tot això són fàrmacs anticolinèrgics que te poden alterar la termorregulació i donar l'elevació de la temperatura corporal i els salicilats. És a dir, això són el diagnòstic diferencial de quan veus una persona amb, a temperatura 40 i amb alteració d'algun tipus d'alteració de l'estat mental. T'has de plantejar que, a part del cop de calor, que jo seria el que primer que em passaria pel cap si estem a ple juliol o en plena onada de calor, si això ho descartes o no t'ho sembla, doncs pensar en aquests altres síndromes i fàrmacs i infeccions, causes endocrines, oncològiques, etc.
Mm-hmm.
Lògicament, abans diferenciar, no? Si és un simple esgotament per calor, perquè s'ha marejat, ha fet una síncope, s'ha recuperat i està bé, o realment estem en una situació de cop de calor, situació greu i mortal. Quins són la població que hem d'estar més alerta de dir, ep, això pot ser un cop de calor que és greu? Vale? Pues la gent més susceptible són gent gran, sobretot a partir de 75 anys, de grups d'edat per tema d'edat hem de parlar dels nadons i sobretot, bàsicament, la majoria de nadons amb cops de calor són nens que, per algun motiu que sigui, doncs s'han quedat tancats a dins del cotxe en una zona on hi feia molta calor.
Uah, una cosa terrible, això, eh? Uf.
Sí. Jo, personalment, per sort no ho he vist mai, però sí. Sobretot als Estats Units, que bueno, no sé per què, doncs, o on es reporta més, suposo.
Sí, no, i aquí hi ha hagut algun cas d'aquests de sortir a les notícies que penses, mare Déu, aquí no hi ha, no només ha mort el nen, eh? A darrere hi ha alguns altres que també ho patiran, això.
Què més? Circumstàncies socials, no? Gent que viu doncs, sola, gent amb temes de pobresa, no? Problemes socials, és un factor de risc. Pacients amb discapacitats físiques o psíquiques, no? Perquè pues, no tenen prou cura per ventilar les habitacions, beure aigua, sortir a fer un vol perquè et toqui l'ombra, etc. Gent amb problemes mentals i de conducta, que fan abús de substàncies, que són psicoactives o alcohol. Gent amb malalties cròniques, no? Malalties cardiovasculars, respiratòries, diabetes, hipertensió, malalties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat... Tot això són malalties que faciliten que amb l'elevació de la temperatura ambiental pues, puguis fer un cop de calor. Que per alguna raó no t'hidratis suficient o que facis una activitat física intensa en l'aire lliure en plena onada de calor.
Que també són ganes, eh?
Sí, però pensa que aquí, clar, per exemple, aquí a la Costa Brava, clar, te trobes gent que ve de tot el món, no? I com millor venen del nord de jo què sé, d'Escandinàvia, i després de fer aquest viatge molt llarg, et trobes allà amb el Cap de Creus, que és molt maco, i etc, i dius, va, anem a fer una caminada. I se t'allarga la caminada, se't fan les 12 del migdia, no hi ha ni un arbre, i lògicament vens del nord i no t'has mirat el Meteocat, aviam què deia. I t'agafa allà, doncs, que no saps ni tirar endavant enrere, no hi ha aigua, no hi ha ombres, i no passa cap cotxe. I suposo que normalment deu ser un accident, que et trobis en aquestes circumstàncies, però no? O per exemple gent que està treballant, que treballen al camp o treballen a la construcció i que per lo que sigui el mes de juliol i el mes d'agost pues, a lo millor treballen, no? I si tens alguna malaltia crònica ja pots fer un cop de calor, no és tan excepcional. Altres factors de risc pues, és la gent que pren medicació crònica o tòxics, no? Els diurètics, els bloqueadors beta-adrenèrgics, no? L'abetalol, bisoprolol, fàrmacs que afecten el sistema nerviós central, no? Tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics, liti, i a part de les drogues, clar. Fàrmacs anticolinèrgics, no? Que poden ser els antihistamínics, antidepressius, els simpaticomimètics, que també els hem dit abans, no? La cocaïna, amfetamines, els salicilats i algun antiepilèptic com és el topiramat. Doncs tots són grups de fàrmacs que també faciliten que, si les condicions ambientals hi ajuden, doncs facis un cop de calor. Però res, ja tenim això, no? Hem descartat que no siguin altres causes i pensem que el pacient doncs, té un efecte per la calor i té un cop de calor. Aleshores, què hem de fer? Doncs, bàsicament, el maneig d'aquest tipus de pacients són quatre coses. Identificar-lo molt ràpidament, refredar-lo molt ràpidament i de forma, a ser possible, intensa, després tractar les alteracions hidroelectrolítiques que hem dit que tenien i intentar fer tractament de suport dels problemes que li aniran passant al pacient. Identificar-ho de forma, el primer que hem dit, identificar-ho de forma ràpida, és el que hem dit al principi i insistim. Sobretot passa al principi de l'estiu, no? Que potser la gent encara no està aclimatada a passejar o a dormir amb temperatures de 30 graus, doncs les primeres onades de calor o quan comença a pujar la temperatura és quan més fàcil que puguis tindre un cop de calor. Un cop ja estàs acostumat i estem al setembre, doncs, bueno, doncs, és més difícil. Però, bueno, identificació ràpida, vale? Qualsevol, a l'estiu, una persona amb més de 40 graus de temperatura corporal a nivell rectal i alguna alteració de l'estat mental, activar les alarmes del cop de calor. Després ja veurem si ho és, si no ho és, o el que sigui, però se t'ha d'il·luminar una bandera vermella i tothom a posar-se les piles perquè tenim minuts, vale? Perquè el segon pilar fonamental és el refredament immediat i ràpid. Tan bon punt tinguis l'ABC controlat del pacient, tens 30 minuts per aconseguir baixar-li la temperatura a nivells de seguretat. Possiblement aquests nivells han de ser per sota de 40 o 39. No queda molt clar, depèn on te consultes, te diuen que has de baixar el pacient a temperatures de normals, de 36 i algo, i depèn d'on te consultes, te diuen que menys de 39, vale? 38 i 8... doncs ja és suficient per a nivells de seguretat.
Clar, suposo que el que no hauries de fer és passar-te de frenada, no? És a dir, passar d'hipertèrmia a hipotèrmia.
Sí, sí, que potser si el fas baixar massa ràpid i massa a 36 graus, doncs potser després doncs et continua baixant i al final tindràs a 35 graus el pacient. No queda clar, eh?
I la qüestió és com a mínim a 38,5 els has de baixar.
Menys de 39, val? I això tens 30 minuts. Per perdre temperatura hi ha diferents sistemes, no?, que hauríem de repassar una miqueta de temes de física. Tenim la conducció, evaporació, radiació, etc. El sistema més ràpid i més eficient és la conducció. I això ho aconsegueixes que el pacient estigui en contacte directe amb la pell amb alguna cosa que li absorbeixi la temperatura, i això és l'aigua freda. Val? Per tant, el sistema més efectiu, i si ho tens disponible i ho pots fer-ho, doncs, és posar el pacient a dins amb aigua gelada. Gelada vol dir aigua i gel, i que la temperatura estigui 2-3 graus. Val? Això és aigua molt i molt freda.
Molt freda, eh? Uf.
Molt fred. 2-3 graus, si m'hi poses a mi, jo penso que només del susto...
2-3 graus és terrorífic, eh?
Sí, sí. És gel amb aigua per fer una miqueta més fluid. Però, sí, 2-3 graus, aigua gelada. Clar, això té els seus problemes. Primera, que no tenim habitualment, no, unes banyeres, no sé, en altres urgències no tenim una banyera. I, a més, és un pacient que potser, si ja el tens una miqueta agitat i a sobre el poses a dins amb una aigua gelada, molt tranquil, no es quedarà. Per tant, serà difícil, un pacient que el tindràs difícil de controlar-lo. Menys monitorar-lo. Li has de posar un monitor, el braçal pneumàtic, el pulsi, i això dins una banyera amb aigua i amb gel és com una mica complicat.
Aquí, amb això de les banyeres, que sabia que havíem de parlar d'això avui, m'he documentat una miqueta i també alguna de les coses... També hi havia pensat en el seu moment al meu hospital de com manegar això. Als Estats Units, ara no recordo quin esport és, no sé si és futbol americà, a partir de no sé quines categories, les instal·lacions estan obligades a tenir una banyera amb una màquina trituradora de gel al costat, justament per això, per als jugadors, quan a la mínima que sospiten, perquè hi ha hagut suficients desgràcies com perquè s'ho hagin plantejat i ho hagin fet obligatori, de fotre'ls a dins la banyera mentre esperes... tu vises l'ambulància i fots el jugador a la banyera. I la màquina de picar gel al costat, la trituradora de gel, per...
A tope.
Per fotre-li. O sigui, ja extrahospitalàriament, per això que dius que s'ha d'anar de pressa, doncs extrahospitalàriament ja foten els jugadors, ja els...
Sí, sí. I en maratons, que també allò típic marató que hi ha 5.000, 10.000, 20.000 persones corrents, encara que no estiguem en èpoques de calor, també penso... No ho sé del cert, però sé que als Estats Units em dóna la sensació que tenen com a obligació ja tindre, almenys en alguna zona, doncs banyeres i aigua i gel, perquè encara que no hi hagi època de calor, hi ha casos de cop de calor per l'exercici físic, en aquest cas seria.
Veus, i allò de la banyera, nosaltres disposem, tenim un bany assistit, i pel bany assistit ens van comprar una mena de llitera amb branes, una llitera tot plastificat amb branes, que en el fons és una banyera petita. I amb les branes... nosaltres podríem posar-lo a dins. El que comentaves tu de la monitorització és el que em tira enrere. Perquè sí, és clar, jo el puc submergir, mig submergir, és a dir, no el puc submergir del tot, però mig cos sí, perquè hi ha aquests 10 centímetres d'alçada de les branes. Però, esclar, tot està moll, amb la qual tota la monitorització, no sé, ja l'estic veient posant-li els elèctrodes d'electrocardiograma, fotent-li dos al cap, saps? Una a cada costat, que no, crec que no funcionarà, però bueno, mira, podem provar algun dia aquests.
Bueno, li pots deixar els avantbraços a fora i posar-li el braçal pneumàtic amb un braç i el pulsi.
També.
Bueno, els elèctrodes potser és més complicat, però bueno, també depèn com estigui el malalt, perquè potser si hemodinàmicament no està inestable, doncs potser sí que ho pots fer-ho, no és descabellat. Però bueno, tenim que aquest seria el sistema més ràpid i més eficient. Submergir el pacient amb aigua freda, 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 el més freda que puguis. Si ara parlem de nivell extrahospitalària, penseu això, fer-ho possible, que ara ho explicarem, però no ens hem d'esperar a arribar a l'hospital ni que vingui una avançada ni a res. El primer que vegi que el pacient està a 40 graus i amb alteració d'estat mental, ràpidament començar a fer coses abans de res, després de l'ABC, lògicament, però no cal esperar a l'hospital ni que vingui ningú més per començar a refredar el pacient, eh? És important això. si no disposem d'això, una banyera amb aigua freda i tal, doncs tenim altres sistemes com refredar o perdre temperatura a través de convecció i evaporació. Això què vol dir? Doncs, treure tota la roba del malalt i després amb tirar-li aigua però polvoritzada, o sigui, com si fos una boira, no? Com si fos, bueno, amb algun sistema d'esprai, polvoritzar, no tirar-li aigua directament, sinó intentar tindre algun sistema, doncs, polvoritzar aigua. El que veieu tu quan de vegades vas a un restaurant, a una terrassa, que hi ha un ventilador que treu una boira d'aigua, de micropartícules d'aigua, doncs exactament això. És el que necessitaríem. Polvoritzar aigua sobre la pell del malalt, el malalt despullat, amb tota la roba fora, a ser possible, i polvoritzar aigua i un ventilador que faci córrer l'aire que està al voltant de la pell del pacient. Amb això barreges la convecció i l'evaporació i també és un sistema efectiu. A més, en aquest sistema hi pots afegir-hi gel, no? Sobretot, per exemple, a nivell d'engonals, a nivell de l'aixella, a nivell del coll. A més d'anar-li polvoritzant l'aigua, fer-li posar-li un ventilador davant, doncs a més li posem gel on te puguis. Què més? Lògicament, si estaves en el medi natural, estàs a fora de l'hospital, doncs, lògicament posar-lo a l'ombra, que no li toca el sol directament, i si ho pots posar en un lloc que hi hagi aire condicionat, a dins l'ambulància o en algun centre, no? En algun ambulatori o en algun centre comercial, el que sigui, doncs, que estigui en una temperatura baixa, doncs millor. Si tens sèrums freds a la nevera, doncs posar-li per via endovenosa, doncs posar-li un fisiològic fred. Tot això són mesures complementàries. Val? Hi ha un blog que recomanem molt sovint, que és el d'en Josh Farkas, que és l'Emcrit, que proposava una sèrie de plans. En funció del que tu puguis disposar, no? El pla A, ell proposava, doncs, això, immersió en aigua gelada. El pla B, fer servir una bossa estanca, per exemple, les bosses pels cadàvers, són bosses que normalment, pot ser que no, però poden ser bosses que siguin estanques, a la qual pots posar el pacient a dins, pots posar-hi una mica d'aigua i pots posar-hi gel, si no tens una banyera.
És una forma, i això és factible. I extrahospitalàriament també es podria fer, clar, pel trasllat, clar, aquí la gràcia és tenir la bossa.
Una altra forma seria, per exemple, el posar el pacient sobre una lona de plàstic, i aquesta lona de plàstic el pacient posar-lo sobre i anar-hi tirant gel. Clar, si tens gel amb glaçons molt grossos, doncs això fa no dona bon contacte amb molta superfície corporal. L'ideal seria que fos gel triturat, val? Però si a sobre la llitera del pacient hi poses algun plàstic, una lona de plàstic, i allà hi pots tirar-hi, doncs, gel triturat i aigua, fantàstic. Almenys, com a mínim, per cobrir, doncs, la part posterior i fins a mig cos, i la resta del cos que quedarà descobert, doncs, polvoritzar l'aigua i posar-li un ventilador.
Potser, si la persona no és especialment grossa, igual el sac de buit et permetria fer això mateix, eh? Seria la teva lona de plàstic.
El matalàs de buit, sí. Ah, també, sí.
Però clar, ha de ser, si és molt gros, d'aquests que gairebé no et cap al matalàs de buit, doncs evidentment
no, clar.
Aquí no et servirà. Però si no és especialment gran, igual et podria ser la lona. Perquè de lona de plàstic, momento abuelo cebolleta, jo no havia fet servir per baixar gent per les escales fa 300.000 anys.
Ah, sí? Els embolicàveu amb una lona de plàstic?
No, bueno, no, existia. Era una...
Ah, sí?
Era un... Sí, un... Pues com un llençol de plàstic que al final tenia com una mena de saquet que hi foties els peus, amb nanses als costats, i amb això els baixaves, sí. En comptes de baixar-los amb la taula espinal, per exemple, amb el tauló espinal, havíem fet servir això. Però t'estic parlant de... època Pleistocena o Pleistocè, una cosa
època.
Així.
D'una altra època, sí. Jo no ho he vist, això, no sabia que existís. Però sí, qualsevol... Intenta posar algun sistema perquè puguis cobrir una miqueta de gel, doncs, en el pacient. I si no, el pla D, doncs, és el que hem dit abans, eh? Polvoritzar l'aigua amb un ventilador i posar-hi gel, doncs, als enconals, aixelles i...
Aquí li falta el pla D overkill, no? El pla D, matar mosques a canonades, que és... En comptes de fer servir el ventilador, fer servir el rotor d'un helicòpter per refredar. Perquè això hi ha un cas por ahí que van fer això. I van agafar la víctima i, com que no tenien res més, van fotre l'helicòpter a sobre.
Ostres, sí.
Fent un estacionari sobre i, clar, diguéssim que com a ventilador és difícil trobar-ne cap de millor, eh?
Home, sí. Ho trobo, és exagerat, però bueno. Què més? Pues el que hem dit abans, eh? Després afegir-hi els sèrums freds, intravenosos i amb un ambient, pues, aire condicionat a tope. Recordar que els antitèrmics, en aquest cas, no ens serviran de res. Vale? Tu, si és un cop de calor i el pacient està a 40 graus, ja li pots posar els quilos que vulguis de paracetamol, aspirina o qualsevol antitèrmic, no li farà res. Fins i tot, com que tindrà altres alteracions hidroelectrolítiques i insuficiència renal, hepàtica i coagulació intravascular disseminada, depèn del que li posis, encara li faràs pitjor. Pues aquest és la clau seria això, identificació ràpida i actuació ràpida, refredar-lo pues en el minut zero amb els sistemes que disposis, pues començar ja a fer coses perquè el pacient baixi la temperatura. I a mesura que vagis tenint, pues, si pots accelerar aquest refredament, pues millor. Quan més ràpid puguis refredar el pacient, menys mortalitat tindràs. Aleshores, hem dit que un pacient que el tercer pilar del tractament eren les alteracions hidroelectrolítiques. Hem dit que hi havia problemes de de glucosa, sodi, potassi, acidosi làctica, d'insuficiència renal, tindrà molta leucocitosi, potassi, etc. Bueno, són coses que hem d'anar a nivell hidroelectrolític, doncs anar repetint analítiques i anar-les intentant corregir com corregiríem amb un altre pacient, eh? No és diferent. I després l'últim apartat era el tractament de suport. Pues, lògicament, no? Si el pacient pues, té una disminució del nivell de consciència i el pacient no es pot protegir ell mateix la via aèria, pues, és un pacient al cop de calor fàcilment. En algunes sèries parlen que el 86% dels pacients amb un cop de calor necessiten protegir la via respiratòria, és a dir, una intubació, ventilació mecànica. En aquest cas, no recomanen que faci servir el succematoni, la succinilcolina, en la seqüència d'intubació, sinó que faci servir el rocuroni, per exemple, un altre relaxant muscular. Si tens el pacient està hipotens o té una depressió de volum, doncs suero fisiològic.
No, això la majoria, perquè si, no, si estàs amb calor, com a mínim per evaporació o... Per la suor, diguéssim, és a dir, aquí hauràs hagut de perdre aigua per un tub.
No necessàriament, home, si és un esportista que estava fent una marató i tal, doncs segurament sí. Poder els altres tampoc és un mal que si el trobes xocat puguis dir que sigui només per una pèrdua de volum. Poder hi ha altres causes de la hipotensió,
sí, tens raó,
però
tens raó.
Segurament no passa res perquè li poses 250, 500 de fisiològic fred, veure què passa, controlar, veure com respon a la tensió i anar-li posant més, si ho tolera. I si no, el mateix que faries amb un altre pacient, que és, per exemple, posar-li la noradrenalina. Vigilar en aquest cas perquè limitar al màxim possible la noradrenalina o qualsevol altre vasopressor perquè fa vasoconstricció perifèrica i això dificulta que perdis temperatura corporal. Si, no, si tens vasoconstricció perifèrica, doncs, si ja hi pots anar posant el ventilador i fred i tal, doncs, perdrà temperatura més lentament. Què més? Que el pacient tremoli tampoc ens ajuda gaire, per tant ens poden ajudar amb això les benzodiazepines i sobretot que siguin de semivida curta, l'ideal. I si amb això no hi ha prou i el pacient continua tremolant, el propofol i el fentanil també el recomanen per intentar disminuir no, la intensitat de les tremolors com a mínim. Convulsions i edema cerebral, és habitual que ho puguin tenir i es tracten de forma habitual, i rhabdomiòlisi, no, que estarà relacionat, doncs, és un pacient que té molta lesió muscular, té CPKs pels núvols, té una depressió de volum, insuficiència renal, i tot això fa que el pacient doncs, estigui en rhabdomiòlisi i hagis de fer el tractament d'una rhabdomiòlisi doncs, que ja afecta a nivell de lesió renal aguda. I bàsicament això és el que volíem comentar. Sobretot estar alerta, identificar ràpidament quan és un cas i començar el refredament de forma immediata i de forma més enèrgica amb els mitjans que disposis en aquell precís moment. Ni que sigui treure el pacient de la roba i posar-lo a l'ombra, doncs com a mínim això. Maneig de les complicacions que van apareixent, de les alteracions hidroelectrolítiques i d'entrada no cal que li posis antitèrmics perquè no te servien de res. És un pacient que fàcilment necessitarà intubació orotraqueal i ventilació mecànica i si no és un pacient que tindrà alteracions importants i per tant és un pacient que fàcilment de seguida que el detectis hauries d'intentar contactar si no disposes del teu centre amb una UCI perquè és un pacient que fàcilment necessitarà estar en una UCI. Jo penso que en el pacient, sobretot en el jove que ve per un esforç físic, és molt fàcil que ens posem les piles i que la cosa vagi ràpida i millor. En els pacients d'edat avançada o molt avançada que venen amb febre, és més complicat. I jo penso que en aquests casos és els que ens deuen passar molt desapercebuts i estic segur que n'hem vist molts o més d'un cop de calor amb gent gran, amb gent que ja tenen algun deterior cognitiu previ i que ho atribueixes a la febre, a una placa de tòrax que no t'acaba de veure si hi ha una pneumònia o no, o un sediment d'orina amb uns quants leucos i ho atribuïm a això i resulta que tenia una altra causa molt més letal i molt més ràpida. Penso que deu ser la majoria de casos que se'ns passen desapercebuts i que finalment acaben malament.
Molt bé. Jo només voldria afegir prevenció. Ja sé que no és el que fem a urgències, prevenir res, però escolta'm, el millor és fer cas del sentit comú, aquest que ja no queda en lloc, i evitar-ho. No exposar-te. És que cada vegada serà més difícil, perquè cada vegada farà més calor. Cada vegada està fent més calor, però, ostres, prevenció, evitar...
Que cada estiu, a través de la Generalitat, publica i escampa per tot arreu, no?, alguns pòsters i no, informació que estan als CAPs i a tot arreu, doncs que quan hi hagi calor, els bànols, per conscienciar, no?, la població de que, bueno, que passar calor no és tan banal com, bueno, tinc calor. Pues no, la gent que viu, no?, en pisos poc ventilats i gent que es belluga pel problema que sigui, que es belluguen poc i poden no tenen aire condicionat i prenen medicaments i beuen poca aigua, pues clar, pues que la temperatura de fora sigui 35 graus, a tu et pot semblar que és una incomoditat, però per a una altra persona és una cosa letal.
Ara estic pensant que si ens escolta algú de les terres de Ponent, algú dels pobles agrícoles, deu estar pensant que...
Del Carràs, el Carràs, que
sí,
ara estàs
exacte,
a moda.
Deu estar pensant que, mare de Déu, que rucs que arribem a ser.
Sí.
I estic d'acord. Molt bé, doncs què et sembla? Anem a l'Urgent Mot?
Sí, anem a l'Urgent Mot.
Doncs vinga, comences tu o... Va, començaré jo, si et sembla.
Ah, fantàstic.
Si algun oient encara no ho sap, a mi m'agraden molt les paraules estranyes, i he pensat, home, si parlem del cop de calor, que potser podria buscar, sí, són sinònims de calor que siguin poc habituals i que facin gràcia. I he anat a buscar el diccionari sinònims de calor. Bueno, cosa tonta, eh? Cop de calor també es pot dir colp de calor. Suposo que això hi ha llocs de parla catalana, val, que això del colp és bastant habitual, no és el cas del català, sí, occidental que parlem nosaltres.
Sí.
I dins dels sinònims de calor, una de les excepcions és l'afecte, apassionament, amor i ardor, no és la que ens toca, oi? Una altra és aquesta famosa paraula, l'escalf. Fantàstic, ningú en sabia res de l'escalf fins fa 4 anys.
Escalf.
Però la que ens interessa a nosaltres és la calor. Això de que sues la gota i de més, eh? Vinga, va. Angoixa, vaja, no he sentit en la vida. Ardència, ardentor, basca, butorn, bobo, bobor, calda... Ep, aquest sí, eh? Calda, aquest sí, aquest fa molta calda, sí, sí.
Calda,
calentor,
calda.
Calidesa, caliditat, calitja, això en valencià, mira, calitja. Caliu, home, a mi el caliu em ve per una altra banda, però vaja. La calorada, sí, això en tenim. Unes quantes hem tingut ja i no hem arribat a l'estiu fort encara.
Exacte.
La canícula, correcte, aquesta deu ser l'educada, no?
Canícula, sí, que això ho sentim.
La cremor, l'escalf, escalfor, estuva. Hòstia, aquesta és bona, eh? Estuva. Febrada, febre, flamarada, fremarada. Incandescència, bueno, aquí potser ens hem passat, eh? Ofegor, roentor, sufocació, déu-n'hi-do. Temperatura, torridesa, bé, aquesta m'agrada. Xafogor. Aquesta, els que viviu a la costa, aquesta l'heu de conèixer, eh? Perquè quan et ve aquella levantada a 30 i tants, eh? Bueno, de fet he dit la costa, però potser hauria de dir una miqueta més endins. Bueno, xafogor i xardó. Déu-n'hi-do, unes quantes, eh? Que volen dir calor.
Molt bé. Tots els sinònims de... Onada de calor, doncs ho podríem dir així. Onades de...
De canícula, vinga, la canícula, va.
Va, canícula.
La canícula, a França jo també...
Sí.
La canícula.
Molt bé, molt xulo.
Molt bé, doncs va, jo ja he fet la meva brometa amb l'Urgent Mot.
Molt bé, ja havíem començat, o si no, ho continuem ara, dels Urgent Mots, i em penso que en tenim recollits 250 termes, que habitualment els diem de forma incorrecta i que tenim un mot o un terme doncs més... directament correcte, o que és més genuí en català, i per tant no ens costaria res a nivell d'urgències, doncs doncs, si tenim un terme correcte, doncs dir-lo el correcte i no l'incorrecte, o un terme que sigui el genuí català i no sigui que provingui directament del castellà o de l'anglès o d'algun altre idioma. D'aquests 250, hem fet una selecció dels que parlen només d'alguna zona anatòmica del cos. I, per exemple, podríem parlar de l'estern, també podríem dir esternum, però és millor, o almenys el Termcat, com a forma preferida, parla de l'estern. En tot cas, no dir-ne esternón. En el pulmó, en els ronyons i qualsevol òrgan, tenim un il, o diversos ils. També podríem dir ilium, però ili, que moltes vegades en podem dir un ili, l'ili pulmonar, doncs això no és correcte. N'hauríem de dir un l'il pulmonar. La gent que es fa un mal gest amb el genoll, fàcilment es lesiona els lligaments encreuats, vale? Els lligaments encreuats del genoll. No són els lligaments creuats, són els encreuats. I una miqueta més avall tenim el turmell, on hi trobem uns malèols, l'intern i l'extern. No és malèol, és un malèol, que és amb L geminada i amb un accent obert a la E, un malèol. Després tenim el manegot dels rotatoris. Vale? Els rotatoris, a part dels que estan fent la formació sanitària especialitzada pels hospitals o pels centres d'atenció primària, els rotatoris són un conjunt de tendons que tenim per aquí l'espatlla, el muscle, que ens ajuden a aixecar i rotar el braç. Pues, tot això són el manegot dels rotatoris. La medul·la, val? En lloc de la mèdula espinal, pues, en hauríem de dir medul·la, amb L geminada. Les meninges, vale? Les meninges, que són tres, la duramàter, l'aracnoide i la piamàter. Què més? Després una miqueta més cap a fora, a nivell del cap, entre el cap i el clatell, tenim la zona com més que queda més posterior, més, que fa una mica més de protuberància. Això és l'occipit.
Occipit.
Que també podríem dir, en alguns llocs en diuen la nuca o la tos. Occipit, nuca o tos. Tot això és una zona que tenim aquí al cap. Entre el cap i el clatell, doncs hi ha l'occipit. I sembla que aquest és el novè, l'homòplat. També podríem dir escàpula, però el Termcat determina que és la forma preferida és l'homòplat. I ja està. No menys per avui fem aquest repàs d'aquestes 9-10 termes de l'anatomia humana. Aviam si, bueno, a l'hora de parlar entre nosaltres, no? Entre els professionals, no sé, si vols digue-li com vulguis, que ens entenguem i ja està. A l'hora d'escriure un informe mèdic o un registre que quedi per escrit, que és més oficial, si coneixes el terme correcte o adequat, doncs millor que ho facis així. I ja està.
Molt bé. Home, algun d'aquests podria fer que algú caigués d'esquena i es donés un cop a l'occipit, eh? Seria... És probable, és probable. Molt bé. Doncs vinga, va, anem a les recomanacions. I si us sembla, mira, torno a començar jo ara amb una que no sé com qualificar-la, perquè no sé fins a quin punt... Vinga, va, mira... És...
Aviam si coincidirem la teva recomanació i la meva, ara.
No. No, ja t'asseguro jo que no. Mira, és un lloc... Va, diguem-ne un lloc web. Es diu en anglès, d-i-m-c, .org. I MC, en música, en anglès, són els... un tipus de cantant de rap. I és un senyor que segurament ja ho esteu sentint ara per aquí sota, és un senyor que el que es dedica és a fer difusió una miqueta el que fem nosaltres, no? Difusió de conceptes mèdics i d'educació mèdica, però en forma de rap, cantant. No ens veureu a nosaltres, almenys a mi no em veureu fent això, segur, però he pensat que mira que tenia la seva gràcia,
I no deu ser català, no, aquest?
No sé d'on és, dels Estats Units, però català no és.
Val.
Bueno, mira, almenys no sé si aprendrem res, crec que no, però riure probablement riguem.
I perdona, parla de... fa difusió temes mèdics en general o concretament d'urgències, emergències i aquestes coses?
En principi d'emergency medicine.
Val,
de fet, el que està sonant ara per aquí sota, que aneu sentint així suau, sí, per sota, parla justament dels equivalents de l'evasió de l'ST. Que això n'hem parlat
bé
en algun altre episodi i en parlarem més endavant.
Molt bé, molt bé. Bueno, doncs estarà... Vinga. Està molt bé.
Així. I tu què tens, Xavi?
Doncs mira, sí, jo tenia un... Tinc un parell de recomanacions, però... Bueno, hi ha alguna que ens la guardarem per més endavant. Però jo ara volia parlar de... Que crec que no... Si ho hem fet, me corregeixes, Albert. Del preclic. Jo diria que no ho hem fet, almenys crec que no hem parlat del preclic.
No hem parlat del preclic, però sí que hem parlat d'alguna de la gent que hi ha haver aquí darrere, que aquests són els de Múrcia, els de la medicina basada en l'evidència, em sembla, no?
Sí, bueno, el preclic són de València.
Ah,
són
vale.
De València, sí. Havíem parlat d'una cosa que és el previ... El, com se diuen aquests... Sí, el Previt.
El Previt, que, és
sí,
veritat.
Que és, de, Previt, és de, sí, del sistema murcià de salut. I, de fet, fan una cosa molt similar al que us vull parlar jo avui, que és el preclic. Fan una cosa molt similar, que és el que en diem un sistema de preguntes i respostes. És a dir, els professionals sanitaris pues, els hi fan preguntes de la pràctica assistencial de cada dia i tens un dubte de dir, ostres, com hem de fer els hemos? Com hem de dissoldre aquest antibiòtic? Com hem de fer aquesta cura, quin és el tractament més adequat per evitar no sé què, doncs el professional sanitari té uns dubtes i els hi transmet, com hem dit abans, en el Previt, que són els murcians, o en el Preclic, que són valencians. El Preclic, que volia comentar avui, són un grup d'infermers del Col·legi Oficial d'Infermeria de València i que una vegada doncs, van fer un curs de cerca bibliogràfica, els hi va agradar i, de fet, ja suposo que ja els hi devia agradar. Per això es van apuntar en el curs de cerca bibliogràfica. Però bueno, van fer una colla i van dir, ostres, per què no fem un sistema d'aquest de preguntes i respostes i ajudem els nostres companys a solucionar els dubtes d'una forma una miqueta sistemàtica i seguint un protocol i de forma més científica, en definitiva. I bueno, doncs el 2015 doncs ja van començar a fer aquest, bueno, doncs organitzar-se per ajudar els companys a respondre dubtes. I aleshores és el que fan, cada dijous més o menys. Ells van rebent preguntes que els hi van fer els companys per correu electrònic o per on sigui i els hi diuen, escolta'm, això com ho... Què diu la ciència? Que, com s'ha de fer això que us he dit abans? És molt relacionat amb infermeria, però bueno, coses que podem utilitzar tots. Doncs els envien les preguntes i ells tenen tota una sistemàtica que val la pena veure-la i bueno, doncs, són 3 o 4 i fan doncs, tota una cerca bibliogràfica molt ben feta, estructurada, seguint una cosa que és la piràmide de Hines, que si voleu algun dia en parlem, i miren si hi ha algun document, alguna recerca científica que justament doni resposta al dubte que els hi han plantejat. I aleshores fan unes recomanacions, que són les recomanacions preclic, i donen resposta a aquest usuari. I tot aquest banc de preguntes pues ho tenen publicat en la seva pàgina web, que si no recordo mal és preclic. Ara no sé si és .com o bueno, si poseu en el Google preclic ja ho trobareu. Tenen allà un banc de preguntes i cada setmana pues, treballen per donar resposta a un dubte. A mi me sembla interessant, primera perquè si tu tens un dubte, pues vés a mirar aviam si aquesta gent, algú ja els hi ha proposat aquell dubte i ja tenen una resposta i aquesta resposta està relativament actualitzada perquè potser això, clar, això ho fan des de fa 5, 6, 7 anys, val? Depèn de quin sigui el dubte, si han passat 5 anys podria estar una mica obsoleta la cerca bibliogràfica. Però bueno, si tu tens un dubte, doncs miren, a part de fer una cerca bibliogràfica, també inclou mirant aquests sistemes de preguntes i respostes. I l'altra cosa perquè em sembla interessant, perquè ells t'expliquen com han fet la cerca bibliogràfica, val? Aleshores, si tu et vols acostumar i aprendre una miqueta i has fet un curs de cerca bibliogràfica i vols mantenir-te al dia i veure què hi ha de nou o on es va buscar una bona informació vàlida i que sigui rellevant, doncs ells t'expliquen com han buscat la informació. I si t'hi fixes en això, com ho han fet ells, doncs tu seràs capaç de fer-ho també a casa en algun moment, potser de forma no tan rigorosa com fan ells, però també seràs capaç de fer-ho. I a més també fan un cop al mes, fan una altra cosa que també és interessant, que és fer una lectura crítica d'un estudi. Troben algun article en les cerques bibliogràfiques que han fet durant la setmana o durant el mes que els ha semblat interessant, no? Perquè ha sortit un nou estudi que parla de no sé què, una guia de pràctica clínica, i els sembla interessant pues, fer-ne una lectura crítica, que se'n diu, no? És a dir, intentar buscar-li tres peus al gat en aquell estudi, veure si és vàlid, si és rellevant, quins punts febles té, quines fortaleses té i, en definitiva, fer una bona lectura d'un article científic. Això ho fan en directe a través de, si no m'equivoco, no, ho fan a través de YouTube i els pots seguir tu en directe i pots participar-hi, i si no després ho pengen també en un banc de lectures crítiques d'aquestes i les pots veure en diferit tranquil·lament. I serveix per el mateix, eh? Vull dir, per veure aquell estudi, o potser és un estudi que tu també t'interessa llegir-lo i saber exactament si és vàlid o no, i l'altre motiu d'escoltar-ho és perquè així t'acostumes i veus com es fa una bona lectura crítica d'un estudi, que té tots els estudis tenen una forma, una sistemàtica i una forma organitzada de fer una bona lectura crítica. Si no ho has vist mai o no ho has fet mai o no saps per on començar, doncs seguir-los, escoltar-los i veure com ho fan ells, doncs és un bon sistema de fer això. Primer una bona cerca bibliogràfica i després quan trobes dos o tres estudis que et semblen interessants, saber-ne fer una correcta lectura crítica. I per tant, me sembla que això que fan aquests del preclic me sembla admirable i una feina de divulgació per mi me semblaria d'obligat a seguiment per tots els sanitaris.
Doncs molt bé, un aplaudiment per la gent de preclic.com, que és la seva adreça. També tenen un canal a Telegram, també. Eh? Aquí ho deixo.
Ah, val, sí.
I sí, el canal de YouTube veig que ja tenen 21 episodis de lectura crítica d'això que comentaves. Això, mira, no ho sabia. Haurem de mirar-ne algun a veure què tal.
Sí, no, és una mica entretingut perquè duren una hora i... No, una hora i quart, una hora i mitja.
Sí, una hora llarga, sí, sí.
Però bueno, potser tampoc cal que els miris tots, però almenys veuràs la sistemàtica de com ho fan i potser després t'animes i bueno, comences a llegir estudis. O t'animes a llegir més estudis no? de recerca científica o si ja ho fas, doncs, de fer-ho d'una forma una miqueta més sistemàtica, metòdica, rigorosa. No? Està molt bé.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, fins aquí el nostre primer episodi de la segona temporada. Si n'hem fet 12 a la primera, aquest serà el 13, evidentment. I res més, recordar-vos que ens trobareu a totes les plataformes de podcast. Si n'hi ha alguna que no hi siguem, ens ho dieu, que ja l'hi posarem. Que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, estem a Telegram, ja ho he dit, estem a Telegram, tenim un grup de Telegram nou d'aquest any, estem a Instagram, estem a Twitter, estem... Com més estem? Ja no estem enlloc més.
I si no, també tenen a la pàgina web, no?, de l'Empodcast.
Evidentment, que és on trobareu les notes de tots els episodis i les recomanacions agrupades en un sol lloc.
I la gravació, no? La gravació del podcast també el tenim allà en el blog, no?
Evidentment, sí, sí. I res més, ens escoltem de nou d'aquí un mes.
Molt bé, doncs res, manteniu-vos a l'ombra i ben refrigerats, eh?